Avisa els oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera
més... Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic... O fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935-455-883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. radioeficàcia.cat. Del 17 al 24 de març, vine a Israel amb el club més amics Itarawa Travel. Un viatge per viure totes les vessants del cristianisme i gaudir de les noves troballes arqueològiques. Un destí que mai deixa indiferent. Del 17 al 24 de març, Israel amb el club més amics Itarawa Travel. Més informació a clubmesamics.cat, tarawatravel.cat i al 93 409 27 70. Apunta-t'hi, perquè el club més amics... Volem amics com tu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La possibilitat de reformar la Constitució espanyola serà la clau que marcarà la vida política els propers dies i les properes setmanes. Això és un fet perquè qualsevol pacte amb l'escenari polític del Congrés dels Diputats després de les eleccions el 20 de desembre requereix un compromís i un consens en aquesta línia, com també s'ha comentat fins i tot en les converses dels dirigents parlamentaris aquests dies amb el rei Felip VI. El PSOE de Pedro Sánchez, que es nega a un acord que faciliti la investidura de Mariano Rajoy, treballa en aquests moments per pactar amb Podem, acostant posicions en temes bàsics i per desplaçar, lògicament, el PP del govern espanyol. D'altra banda, la reforma constitucional també és una qüestió important des de Catalunya i a Catalunya. El nou govern de Carles Puigdemont haurà de dialogar amb el govern espanyol que surti ara o d'aquí a 3 o 4 mesos després de les més que possibles també noves eleccions que hi haurà al maig. El president de la Generalitat, que ha presentat aquest matí al Parlament el seu executiu, està decidit a completar un procés d'independència en 18 mesos. Ho ha reiterat també avui. Però trobarà alternatives per replantejar-lo, sigui en forma de terceres vies o sigui en forma de passos enrere. No sabem si ho farà, però està clar que no hi haurà una independència amb el corró d'una majoria absoluta a la cambra catalana. Caldran altres solucions. I caldran més complicitats amb una societat que és plural fins i tot més del que ens pensem i que necessita aquella generositat que va marcar no només en la política sinó al carrer i en tots els sectors socials la transició democràtica d'ara fa gairebé 40 anys. A Catalunya, això sí, i també cal respectar les sensibilitats, tenim un procés en marxa i els seus promotors han de ser més respectats, especialment des de la resta de l'Estat espanyol, dels qui en discrepen. Alhora que serà imprescindible una obertura que permeti completar aquesta transició catalana, acabi com acabi, des de la integració de totes les sensibilitats. I això serà molt difícil, però no impossible. Avui comentem l'actualitat en la tertúlia del Mirador amb el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, molt bona tarda.
I també amb el professor de Dret Laboral a la Universitat de Barcelona i doctor en Dret José Luis Salido. Bona tarda, doctor Salido.
Bona tarda, buenas tardes a todos.
Bé, senyors, ara comentàvem la situació política a Catalunya i la situació al conjunt d'Espanya. Tenen moltes interconnexions perquè aquí el nou govern català està una mica a l'expectativa també del que passi al Congrés dels Diputats en un panorama molt incert on l'única possibilitat que sembla ara viable perquè no hi hagi noves eleccions a Espanya és que Pedro Sánchez se'n surti i pacti un govern presidit per ell.
Sí, efectivamente, así es, salvo que inauguremos la tercera vía y empecemos a hablar ya, como ya se ha dicho en la introducción, de nuevas elecciones en el mes de mayo. Es decir, las alternativas, yo creo que en el nuevo escenario y sobre todo después de haber transcurrido ya casi un mes desde el proceso electoral. Inicialmente se barajaban las tres posibilidades, que el Partido Popular con Ciudadanos formara un bloque constitucional de gobierno con la abstención del Partido Socialista, lo cual significaría de alguna manera un cierto acuerdo con el Partido Socialista, pero claro, el Partido Socialista, como su única obsesión es desplazar al Partido Popular del gobierno, pues claro, es capaz de aliarse con todo el mundo, ¿no? Es decir, incluso con aquellos que dijo que nunca se aliaría, ¿no? Que era pues con los independentistas, con los que quieren romper España y tampoco con los populistas. Esto lo dijo el señor Sánchez por activa y por pasiva durante toda la campaña. Por tanto, primera serie de mentiras que se ponen de manifiesto tras la campaña electoral y cuando los políticos se enfrentan a la cruda realidad. Y la segunda gran mentira es la que tenemos en la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proceso. Pues exactamente lo mismo. En un momento determinado se dijo, no, mire, se va a pactar con la CUP porque esto, la exigencia es ya de la ruptura con España, del momento de vamos a romper con España. Yo el otro día oí que ya el presidente Puigdemont decía, no hablamos de una independencia en 18 meses, el proceso es mucho más largo, necesariamente, le dijo en el discurso de investidura, pasa por las negociaciones a nivel del Estado, y aquí nos enfrentamos pues a la cruda realidad. ¿Qué pasa? Pues que la modificación de la Constitución en los términos que se requerirían para esa independencia es imposible, es absolutamente imposible, porque el Partido Popular tiene la mayoría en el Senado, y sin el trámite del Senado, sin los tres quintos del Senado y tal, tampoco puede lograrse ni un referéndum necesario para la independencia ni declaraciones por ese tipo.
Però és que ja sembla evident que per la governabilitat de l'Estat cal una reforma de la Constitució, tal i com està ara el panorama polític.
Bueno, yo siempre dije en las tertulias que no hay que sacralizar la Constitución. La Constitución es una norma.
Exactamente, claro.
O sea, por tanto, claro que puede modificarse. Y siempre dije que se tenía que modificar por los sistemas que la propia Constitución establece. Bueno, ahora empieza a haber ciertos acuerdos en ese sentido. Es decir, bueno, oiga, pues con la ilegalidad no. Tendremos el hecho de que Puigdemont diga tendremos que negociar con el nuevo gobierno que salga a nivel nacional, pues evidentemente implica necesariamente que ya no es aquella posición engatusadora del proceso electoral. Es decir, ya no estamos en campaña y ahora pues nos enfrentamos a la cura de realidad. No obstante, y a pesar de todo, yo creo que al final hay dos cuestiones. Una, ¿las cosas se hacen respetando la legalidad? Pues hay lo que hay. En segundo lugar, el pueblo español ha votado a nivel autonómico y ha votado a nivel nacional. Y ha elegido a sus representantes. Y a partir de aquí, si no hay ilegalidades, habrá aritmética, que es la aritmética que dan los parlamentos. Punto y se acabó.
El sistema que tenim és parlamentari.
Efectivament.
Doctor Arbussà.
Bueno,
això no és tan senzill, eh?
No és tan senzill. No és tan senzill ni és tan fàcil com ens pinta en Josep Lluís, eh? O José Luis, perdó.
No.
Tot José Luis. Aquí en la Xina.
En els dos idiomes ho accepta.
Jo no soy dogmático.
A veure, jo crec que en aquest moment, mirant el que és l'actualitat rabiosa, no? Vull dir, en aquest moment està més a prop de que realment Espanya tingui un govern d'esquerres, perquè no és impossible el que el PSOE i Podem puguin arribar a un cert acord. No sé, en aquest moment ja sembla que les línies vermelles no estan traçades, el que es va dir en un moment que hi havia línies vermelles, ara sembla ser que no són tals. I, en tot cas, seran temes que no estaran absolutament definits com a part del possible pacte. I sí que és veritat que per la matemàtica necessiten doncs, que hi hagi el suport de, com a mínim, un altre grup parlamentari i l'abstenció de, probablement, dels catalans, tant en Esquerra com a Convergència. Si fem aquesta matemàtica, ens surt que realment surten 165 contra 162 diputats, que formaria el sumatori de Ciutadans més el PP. El qual vol dir que el senyor Rajoy, en aquest moment, ho té difícil, de poder reeditar el seu lideratge dintre el govern espanyol. Jo crec que a Catalunya, en aquest moment, tenim donats més passos, i jo crec que s'han clarificat posicions, tenim un govern que té un encàrrec, que jo crec que és positiu el que realment es parli de diàleg, de reconstruir ponts i de negociar. La negociació és segons la base sobre la qual seguis a negociar. I, per tant, no és contradictori amb el posicionament del mandat del poble català expressat el 27S en el sentit de que hauríem de treballar per la independència d'aquest país. Per tant, jo crec que es pot plantejar doncs, a nivell espanyol el com aquest fet es pot produir, i jo crec que és molt positiu, i jo crec sincerament que és molt positiu el que el propi president Carles Puigdemont hagi parlat de que una de les primeres coses que farà quan hi hagi un nou president és cercar una entrevista amb ell. Per parlar de tots els temes, no únicament com el senyor Rajoy, que només vol la sèrie B, sinó que també els de la sèrie A.
Sí. Senyors, de la mateixa manera que no és senzill dir des del govern espanyol que s'aplicarà la llei en tot i que s'anul·larà el procés independentista, tampoc és senzill dir que amb aquesta majoria parlamentària al Parlament de Catalunya, ben legítima majoria independentista, es tirarà endavant una independència només a base d'aprovació de lleis per majoria, perquè això també toparia amb altres obstacles. Ni una cosa ni l'altra.
Jo crec que les reaccions de los políticos el día de la noche electoral en septiembre, cuando hubieron las elecciones autonómicas, yo creo que fue muy claro. Es decir, incluso desde el punto de vista de los más radicales, en ese sentido, pienso, por ejemplo, en la CUP, ¿no? El propio representante entonces dijo, oiga, no hay mayoría suficiente, ha fracasado el plebiscito y, por tanto, no hay mayoría suficiente para esa declaración de independencia. Eso lo han venido a decir todos más o menos con la boca pequeña, sin querer utilizar la expresión de no hay esa mayoría, porque es que realmente si cuentas votos no hay la mayoría. Es decir, lo del famoso 48-52 ha estado encima de la mesa permanentemente y eso se sabe. Otra cosa es que, como dice Ignasi, pues bueno, efectivamente hay una mayoría parlamentaria, no mayoría de votos, sino mayoría de escaños en el Parlamento de Cataluña, que le permite pues determinadas cuestiones realizar actuaciones de carácter político que pueda entender a esa cuestión. Pero evidentemente, fijémonos que de alguna manera eso que hemos defendido algunos, de oiga, siempre con la legalidad por delante, siempre respetando el ordenamiento jurídico y tal, al final es lo que se va a hacer. Yo el otro día me parece recordar que leí que Junts pel Sí y Esquerra iban a crear un grupo junto con la CUP para empezar a hablar de cuestiones estas, pero fuera del ámbito público, fuera del ámbito del Parlamento, ¿no? Es decir, pues vamos a trabajar en comisiones sobre esa serie de cuestiones, pero para no violentar la ley. A mí me parece bien. Oiga, siempre que no se violente la ley, siempre que los ciudadanos tengamos la seguridad jurídica de que nuestros dirigentes no vulneran la ley, pues bueno, pues ahí están todos los mecanismos absolutamente necesarios. Por tanto, yo creo que hay una cuestión destacable, y es que determinados formaciones de gobierno pues pueden ser muy perjudiciales muy perjudiciales para la economía española en su conjunto, para nuestra en particular y demás. Yo creo que es todavía peor la inseguridad en el sentido de decir, oiga, aquí no tenemos gobierno y esto es jauja. Es verdad que podrán decir, oiga, pues mire usted, hay gente que dice, no, pues mire, ya pasó en Bélgica. Y estuvieron casi un año sin gobierno y no ha pasado nada. Bueno, claro, evidentemente, si prescindes de los políticos no pasa nada.
En Italia casi bien hasta décadas.
Si prescindes de los políticos, afortunadamente nosotros que tenemos una buena cantidad de profesionales de la administración, es decir, de funcionarios públicos que son muy buenos, evidentemente podrían tirar el país adelante simplemente cumpliendo con la normativa y no necesitaríamos a los políticos. Sí que es verdad, pero pero evidentemente los países están gobernados por les administracions que surgen de la voluntat popular i, per tant, de los processos electorals.
Clar, però em sembla que aquí no es permet estar un any i mig sense govern, perquè si no hi ha si el govern es manté en funcions, hi ha noves eleccions automàticament.
Sí, sí, efectivament, no?
Però les noves eleccions poden donar el mateix panorama que tenim.
Jo me refiero que los mandatos de las elecciones hay que cumplirlos, en primer lugar, gobernando. Hay que gobernar, porque los países hay que gobernarlos. Y eso es, para mí, es
pero si no hay acord,
absolutamente imprescindible. Bueno, pues entonces sí que tendremos que ir a un proceso electoral. Y quiero remarcar que el mandato popular de verdad, si vamos a eso como dicen ahora, pues a lo real de la democracia y tal, pues Cataluña no tiene un mandato de independencia, sino justamente todo lo contrario. Porque el número de votos de no són més que els votos.
Sí, però sí que és veritat.
Que em permetràs que discrepem.
Sí, sí.
Doncs endavant amb la discrepància, però en tot cas sí que hi ha una...
Jo crec que
sí que hi ha una ciutat, una part de la ciutadania...
Ja són arguments, jo crec que prou manits, vull dir, el 48-52 no es correspon al 52 de nos, es correspon a unes eleccions que es van plantejar en clau plebiscitària, que uns determinats partits no van voler entendre-les com a plebiscitàries, que es van manifestar en contra que fossin plebiscitàries, i alguns dels partits que van participar van participar en un eix social i no plebiscitari. I ells mateixos han especificat clarament que la seva posició no pot ser adscrita al no. I en aquest sentit, el que no es pot és arrugar al no un percentatge de butlletes, de vots emesos, pel fet de que no són clarament sí. I per tant, és una matemàtica interpretable, és hermenèutica, això,
Sí, sí, però en definitiva, cuando nos interesa decir que son votos, decimos que son votos. Cuando nos interesa decir que son parlamentarios, entonces decimos que son...
Però jo crec que...
Al final, si la democràcia és un nombre, un voto, oye, 52% no, 48% sí. Esta es la realitat.
Però la realitat, doctor Salido, i també doctor Arbussà, és que aquí hi ha una part important de la ciutadania de Catalunya que vol un canvi i que vol la independència, o que demana almenys una transició.
I donem un pas enrere. No és el 48-52, és el 84% de la població que defensa el dret dels catalans a decidir per si mateixos. I aquest és l'eix de la possible resolució que es pugui... Un moment. Això és el fet que podria donar sortida a un possible encaix de Catalunya dintre d'Espanya, que vol dir el reconeixement del seu dret a decidir i vol dir un referèndum. I en el referèndum, que es facin aquelles propostes que realment facin de que pels catalans sigui atractiu quedar-se amb aquest estat, o no.
Vostè no està d'acord que 8 de cada 10 catalans defensarien que Catalunya pugui decidir el seu futur?
En absolut.
Quin percentatge és, segons vostè?
És una realitat.
No, perquè jo me quedo en la realitat de los votos, és a dir, en lo de verdad. Todo lo demás es cocinable. Lo que no es cocinable son los votos en las elecciones. Oiga, tantos así y tantos así.
Sí, punto. Però, per exemple, Catalunya sí que es pot, encara
que... ¿Qué quiere que le diga? Que el 96% no quiere una Catalunya independiente. Bueno, ¿y qué? ¿Y cómo lo pruebo yo eso? Como el mismo que el 84% del doctor Arbussà.
No, qüestió de suma fàcil.
No, però ell el que vol dir el doctor Arbussà és que, per exemple, dels partits que no són clarament independentistes, alguns, com és el cas de Catalunya sí que es pot, o d'Unió, sí que són partidaris del dret a decidir.
Del sí que es pot, realmente tampoco lo quieren y están ahí por presionar únicamente por tener un mayor trato fiscal. Bueno, ¿y qué? Y nos enzarzamos en esa discusión, ¿no?
Bé. Claro. Por eso al final... En el punt clau hi ha la discrepància.
Por eso al final nunca hay mejor...
El tema està que reconegui o no reconegui el dret dels catalans a decidir per si mateixos. I el senyor José Luis Salido molt legítimament està en contra de que els catalans puguin decidir per si mateixos.
Porque yo sí que me creo la Constitución que se votó en el año 78.
Que Catalunya és suficientment soberana com a entitat jurídica com per poder regir el seu destí.
Però la Constitució no dice eso. I ahí sí que el 80% de los catalanes en el año 78 dijeron, oiga...
Amb sorolls de sabre, José Luis.
Sí, claro.
Claro, otro momento.
No, però hi ha estar sordo, perquè antes era muy joven y yo no, y ningún ruido de sable.
En tot cas, deixant de banda...
En el 81 sí que oíste, y no sables, tiros,
Però en tot cas...
Però no el 71. Tiros, Però no el 71.
No, en el 81.
Es va votar una Constitució, això sí que està clar. Podem discutir sobre...
No, està clar, però a veure, el que en aquell moment era no té per què ser ara.
Ara és un context diferent.
Per tant, hi ha una desactualització evident, perquè hi ha molta gent, molta gent, no únicament a Catalunya, sinó en la resta de l'estat espanyol, que no està conforme amb la situació actual.
Ignasi, però quan tu no quieres una ley, coges y la cambias. Pues esto es lo mismo. Cuando no quieres una ley, coges y la cambias. cambias. Y si no la puedes cambiar, pues te la envainas, porque claro, la inmensa mayoría de los ciudadanos no quieren pagar impuestos, pero es que resulta que pagar impuestos es coercitivo. no queremos y tal, rapa, porque está legislado.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el professor de dret laboral José Luis Salido i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Parlem de la possibilitat de la reforma de la Constitució, no pas perquè tinguem una obsessió de tractar aquest tema reiteradament aquests dies, sinó perquè ens sembla a Ràdio Estel que és un tema clau per al futur polític a Catalunya i a Espanya, més enllà de si hi ha una independència o no. Totes les opcions són legítimes. Per exemple, vostè, doctor Salido, que no està d'acord amb el dret a decidir dels catalans, el senyor Arbussà, sí, creu que es pot canviar la Constitució en la línia i possible que hi hagi una majoria que ho accepti en la línia de donar una singularitat a Catalunya o a Catalunya i al País Basc,
la Constitució
reconeixent
puede,
el seu dret?
La Constitució se puede cambiar y darle
això,
vuelta al calcetín, absolutamente.
I ho veu viable,
absolutamente.
Això?
Otra cosa es si yo creo que eso es viable.
No toques que estigui d'acord o no. Si ho veu viable, li pregunto.
No, yo creo que no.
¿Usted creu que no? Perquè el PP i el PSOE no es posaran d'acord amb això.
Porque si seguimos pensando que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto, pues evidentemente eso es imposible.
Però no es podria acceptar o fer referèndums no vinculants.
Hay que advertir que esos mecanismos rígidos de la Constitución para poderse modificar en estos temas tan importantes fueron introducidos por la izquierda durante todo el periodo constituyente. Fueron por la izquierda. Porque, claro, la izquierda en aquella época temía decir, bueno, muy bien, ahora tenemos la Constitución, pero si luego viene la derecha y lo cambia, ¿qué? No, pues vamos a poner mecanismos tremendamente rígidos. Pues ahí están. La derecha no tenía ningún inconveniente y así fue. Se negoció, se pactó y se tiró adelante una Constitución que hoy en día tiene mecanismos rígidos para estos temas fundamentales.
También es para flexibilizar los mecanismos.
Por tanto, no, los mecanismos son los que son.
Sí, ahora sí, no, pero...
Claro, hace falta modificar la Constitución con las mayorías que exige la propia Constitución para los temas fundamentales. ¿Es así?
Doctor Arbussà, ¿usted veu viable que cambie constitucional?
Ho veig francament molt difícil. Molt difícil perquè per modificar una Constitució ja preexistent, una altra cosa és un procés constituent sobre base zero, amb el qual tots els temes estan a sobre la taula i llavors discuteixes sobre cada un d'ells, no? I acabes agafant la postura que et sembla més adequada. Però amb una Constitució ja preestablerta i amb el qual realment has de, vulguis que no, per tenir un cert control sobre el procés, poder plantejar quins són els temes en els quals pot haver consens, a mi em sembla que realment és molt difícil. Molt difícil perquè, en tot cas, no deixarà mai content a molta de la part que ara reivindica canvis essencials de la Carta Magna, essencials, molt més enllà del que realment podria ser el consens que es pogués donar entre el Partit Socialista i el Partit Popular, no? Per una altra banda, és veritat de que corre un risc que jo crec que es valora des del punt de vista del lideratge polític a Espanya, que és que en el moment en què tu obres la caixa de Pandora, després no saps el que passarà. I aquí ja no és únicament el dret a decidir dels catalans on radica la sobirania o si és possible un pacte fiscal o no per Catalunya. No, és que rau també amb la pròpia figura del que és el cap de l'Estat. I la figura de la monarquia com a institució dintre d'Espanya. I jo crec que realment aquestes coses són realment les que fan molt difícil de que realment, una, s'obri el procés aquest de canvi de la Constitució i després que s'arribin a uns punts de pacte suficients com perquè sigui realment un progrés que satisfagui a la població.
Claro,
ens
per
podem trobar perfectament que si realment és una cosa estrictament estètica o uns canvis molt poc significatius de la Carta Magna, com que això probablement es tindria que referendar, et podries trobar que realment hi hagués una oposició clara.
Claro, si realmente la voluntad del pueblo español fuera esa reforma de la Constitución con respecto a tres o cuatro puntos muy concretos, yo qué sé, pues por ejemplo el tema de la sucesión en la corona.
Esta
es una cuestión que yo creo que ningún español estaría en desacuerdo en
aquesta discriminació parcial que hi ha ara per la successió.
Sería, por ejemplo, también una cuestión que yo creo que muchos españoles estarían de acuerdo en que por qué regiones forales o por qué cupos vascos, ¿no? Es decir, oiga, ¿por qué aquellos sí, por qué estos no? Cuando realmente, si revisas la historia, es muy curioso, ¿no? Lo que se refrenda en la Constitución con respecto a estos cupos o a ese territorio foral de Navarra. Entonces, pues claro, hay muchos españoles que pueden decir, oiga, pues mire usted, si es para quitar eso, pues a lo mejor sí que podemos abrir la Constitución, ¿no? Y quizá algún otro tema, yo estoy de acuerdo con Ignasi en el sentido de decir que hay un cierto temor en el conjunto, en el conjunto nacional, de que si se abre aquí esto alegremente, esto fuera jauja. Es decir, y no saber dónde ir en un momento determinado. Y eso sí que sería gravísimo, ¿no?
Bé, deixem el tema clau per a la governabilitat d'Espanya, que és aquesta reforma de la Constitució. Veurem què passa els propers dies. Però la qüestió encara està incerta i potser l'únic que té alguna possibilitat ara per ara de governar és Pedro Sánchez amb una aliança amb Podem. Parlem de la compareixença del nou president de la Generalitat, Carles Puigdemont, avui al Parlament, ha presentat el seu executiu. L'ha presentat com un equip renovat, esperançat, que vol atendre dins les competències actuals de la Generalitat doncs els problemes dels catalans, i ha rebut crítiques de l'oposició dient doncs, que era un govern preestablert, que alguns no tenen experiència la que es necessita per a una situació com l'actual. Què en pensen vostès?
Bueno, jo crec que eren arguments esperables en tot cas. També tenim clars exemples de ministres de Sanitat a nivell del govern espanyol que el més a prop que han estat d'un ambulatori públic era a diversos quilòmetres de distància. No? Que...
Per cert, vostè coneix el nou conseller Toni Comín?
He tingut l'oportunitat de poder-lo saludar. La veritat és que em sembla... En tot cas, a nivell personal, em sembla una persona propera, una persona de fàcil tracte, diguéssim, i amb un diàleg obert. Sí que és veritat que ell mateix reconeix el seu desconeixement, diguéssim, o la seva falta d'experiència en el que seria el sector sanitari, però sí que és veritat que marca un perfil polític que ell considera que realment és important dintre del que seria la sanitat, no? Ell el que considera, i així ens ho manifesta també, i ho ha manifestat als seus col·laboradors, és que ell considera que dintre del Departament de Salut hi ha tècnics i molts bons tècnics, que aquests són els que realment coneixen els aspectes íntims del que seria doncs, la problemàtica sanitària concreta i específica, mentre que probablement ell defensa que el que ha de tenir un Departament de Salut és un discurs també polític, que potser ha mancat fins ara, o no ha estat prou clarament definit. Jo, de totes maneres, crec que ell, o qualsevol altre dels nous consellers, tenen una patata calenta, perquè al final de mes arribarà i les farmàcies volen cobrar. I el nostre entorn econòmic no s'ha modificat. Amb la qual cosa, m'agradarà saber aquells que en el seu moment van fer oposició dient que no, escolti, aquí s'ha de fer, i aquí despesa social, i aquí no sé què, i retallades no. Veurem a veure què és el que passa i com ens en sortim.
Difícil paper també per Oriol Junqueras, vicepresident econòmic.
Molt difícil.
Que tindrà la difícil missió d'intentar articular uns pressupostos, encara que siguin a meitat d'any, a mitjan d'aquest 2016, pressupostos prorrogats, i de moment avui s'ha aprovat, per cert, per unanimitat, el retorn d'una de les pagues extra, la del 2012, per als treballadors públics. Però bé, sí. Per no barrejar coses, senyor sí. Salido, d'aquest sí. O d'altres temes.
Sí, sin que sirva de precedente, como el discurso de Ignasi, pues ha sido un discurso serio y en línea, pues no puedo estar más de acuerdo,
En els temes del funcionament ordinari estan d'acord.
Yo no me atrevería tampoco a hacer una crítica a priorística sobre el papel de los consellers, como evidentemente tampoco la puedo hacer de los ministros, y evidentemente un médico puesto en sanidad puede hacer una chapuza tremenda, o una ministra médico en un ministerio como Fomento, Ana Pastor, ha hecho una labor fantástica. Sí. Es decir, que no tiene nada que ver. Yo siempre recuerdo que yo cuando era jovencito siempre me llamaba la atención que los ministros del gobierno a veces pues estudiaban los currículums y no tenían ninguna afinidad desde el punto de vista profesional con aquella actividad o con aquel ministerio que iban a desempeñar. Y sin embargo luego eran fenomenales, ¿no? Entonces, la cuestión no es tanto que uno sea del ramo, hombre, mejor si lo conoce, pero lo importante es que sea un buen gestor. Claro, esto es esencial. No es tanto el decir, bueno, yo conozco en profundidad la sanidad y tal, porque yo siempre recuerdo una anécdota en mis épocas de representación, que yo asistía, bueno, pues a determinados ámbitos de representación de la Generalitat de Cataluña y tal, y recuerdo la época en que Trias era director general de Sanidad.
Que, consellera de Sanitat va ser, també.
Sí, no, però antes fue director general de l'ICS.
Anem més enrere.
Hace muchos, en los años 80. Sí, los años 85, 86, una cosa así. Y evidentemente, él es médico.
Sí,
y sin embargo,
pediatra.
Y sin embargo, de gestión, sabía mucho más los funcionarios que él. Bueno, pero él evidentemente ya tuvo que aprender gestión. Bueno, pues ya la aprendió, ¿no? Es decir, que pero de momento te daba la sensación de que muchos que le rodeaban, e incluso muchos de los que tenía enfrente, sabían mil veces más que él de gestión y tal. Y eso era el ICS y él era médico. Bueno, pues eso no prejuzgaba que fuera el mejor.
Exactamente.
O sea, que eso está clarísimo, ¿no? O sea, que, por tanto, yo creo que habrá que ver cómo van desarrollando las acciones de gobierno, y lo que yo digo que es fundamental y lo que he venido repitiendo siempre. Oiga, sobre todo, que los gobiernos gobiernen. Porque
ese
és su cometido. Ese és su cometido, no?
El 100 o el 5? Quants hem donat?
Nosaltres hem dit 100. Alguns ja no donen ni 10. Sí, que són els dies que porten una setmana. Però bé, en tot cas, bromes a part, que governin bé per a tots, aquest és el desig comú, i també hauria de ser el desig de l'oposició, estem segurs que ho és. El que passa és que, clar, la batalla política funciona, ja ho sabem, no? També en els àmbits parlamentaris. Senyors, abans d'acabar, ens queden 4 minuts, m'agradaria comentar una notícia a banda dels temes polítics que ens ocupen preferentment aquests dies. Hi ha hagut una matança avui terrible que ens sembla que està passant una mica inadvertida a nivell mediàtic. Almenys 25 morts en un atac atribuït als talibans, però que un grup taliban del Pakistan ha desmentit que sigui ell l'autor. És en una universitat del Pakistan, una universitat que és referència de formació de persones antitalibanes. Ha estat una matança terrible. El principal grup taliban pakistanès, el TTP, s'ha desvinculat de l'atac i l'ha condemnat. Senyors,
difícil analitzar. D'entrada, lamentar-ho. D'entrada, evidentment, lamentar-ho. És molt fàcil, en el temps que ens corre, que qualsevol persona decidida, i pertorbada mental, crec jo, en tot cas, o com algun tipus de trastorn, agafi una arma i comenci a disparar indiscriminadament contra qualsevol veí que passi pel seu costat.
Sí, penso això és terrible.
I això ens estem gairebé acostumant a que això passi, no? Que realment, escolta, et despertes un dia, però un altre dia també, i ha tornat a passar una desgràcia d'aquest tipus. També és veritat, i ho apuntaves tu, i és veritat, i cal fer la reflexió, la poca, en tot cas, expressió, diguéssim, a nivell dels mitjans de comunicació que ha tingut una notícia com aquesta davant d'altres, del primer món, diguéssim, en els quals realment salta immediatament a primeres pàgines. Sembla com si la vida de les persones tingués un diferent valor en funció d'allà on estan.
Certament. Per precisar-ho, és la Universitat Bacha Khan, a Charsada, no sabem si estem llegint bé, però en tot cas és el Pakistan.
Sí, tens una pronunciació molt bona. Igual.
Sonar raro, o sea que segurament deve estar bien.
Però bé, com que no és una notícia per fer broma, em sembla que potser la incertesa encara alimenta més la preocupació, sí. No?
Bueno, yo creo que lo que decía Ignacio, lo primero es que lo que hay que hacer es todos los países del mundo tienen que condenar el terrorismo. Eso es lo primero. Es decir, convencernos de que con el terrorismo no se va a ningún lado. Dicho esto, que es la parte de buenismo, hay que poner medios. Claro, es decir, ¿por qué hay alianzas en todo el mundo para esto o para lo otro, para el comercio o para aquí, para allá, y no hay una alianza seria, de verdad y comprometida frente al terrorismo? Claro, sin entrar en discusiones que nos llevarían muy lejos, ¿no? Es decir, en cuanto a de dónde sacan las armas, de dónde sacan esto, de dónde sacan lo otro, qué negocios hay por aquí, qué negocios hay por allá, qué pecados han cometido los distintos países con esta serie de cuestiones, qué intereses hay detrás de toda esta serie de cuestiones, que eso hay que saberlo, hay que averiguarlo, pero lo primero haría falta una condena absoluta del terrorismo y luego una gran alianza internacional. Oye, lo mismo que creamos la Organización Internacional del Trabajo con el Tratado de Versalles de 1919, ¿no es posible llegar también a una gran alianza? A la Organización Internacional del Trabajo pertenecen 169 países. Y llegan a convenios y acuerdos internacionales, casi todos los países del mundo. Pues hombre, todos los países del mundo no pueden ponerse de acuerdo también en cuestiones básicas como esta de defensa de la vida y de la dignidad de las personas, por amor de Dios. Yo creo que eso es perfectamente possible. Difícil, però possible.
I el Pakistan, un país que no està sortint últimament en tot el que és la batalla geoestratègica i aquesta guerra contra el terrorisme, és un país armat, amb armes nuclears fins i tot, un país molt poblat, amb veïns amb els quals té més o menys conflictes latents. Bé, donaria per molt parlar del Pakistan.
I dintre del propi Pakistan també es formen talibans que també a l'Afganistan estan en permanent lluita, eh? Sí. amb l'ordre constituït. Vull dir que realment, a veure, no sé si el Pakistan com a govern té les mans tan netes, eh?
Bé, deixem aquí obert i efectivament rebutgem totes les matances i les vides valen igual a París, a Barcelona, a Islamabad i a qualsevol lloc. Gràcies, doctors Josep Lluís Salido i Ignasi Arbussà. Fins la propera. Bona nit.
Bona nit. Bona nit. Buenas noches a todos.